Molt bona tarda, senyores i senyors. Un dissabte més us saludem des del restaurant del Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem? Bona tarda.
De l'Àlex Salmon. Bona tarda, Àlex.
Què tal? Bona tarda.
I de la Maria Jesús Cañizares. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda, què tal?
Convidada al Converses d'aquesta setmana, la senyora Àngel Chacón. Molt bona tarda, senyora Chacón.
Molt bona tarda.
Fins fa molt poquet, secretari general del PDeCAT. També va ser consellera d'empresa de la Generalitat fa uns quants anys i ara liderant una nova aposta política, una nova formació que es diu Centrem, veritat? Aquest nom, eh?
Correcte, Centrem.
Déu-n'hi-do. Ja us heu presentat en públic fa unes setmanes i d'aquí molt poc, crec que el 12-13 de març, ja feu el congrés, podríem dir, per ja constituir-vos seriosament com a partit polític. És així, no? Quin dia?
Sí, és així, és així. El dia 12 de març,
dia 12 de març, no?
Hi haurà el primer congrés del partit en el qual s'aprovarà tot el que és l'organigrama del partit, a part de les ponències ideològiques que vindran confirmades.
Molt bé, doncs en aquesta conversa parlarem de moltíssimes coses del que ha passat aquesta setmana al Parlament, que suposo que els companys de taula voldran interrogar perquè ha estat un autèntic espectacle, com vulguis qualificar-ho, però aviam, abans d'entrar en aquestes qüestions, situem els oients una mica. Centrem és una formació que agrupa unes quantes formacions polítiques catalanistes, totes elles amb sensibilitats molt diferents. Amb quin objectiu us presentareu a les eleccions que venen? Crec que són les primeres, les municipals, el 23, i quin tros de pastís voleu arreplegar d'un pastís que, jo què sé, deu quedar molt poc trossetge, no? Però bueno, tothom hi vol grapejar la seva. Aviam.
A veure, Centrem és un nou partit, no és un partit de partits, és un partit de molta gent. Algunes persones venen d'espais diferents espais políticament, i n'hi ha que venen doncs, de fora de la política. Per tant, és un partit que neix del consens de diferents persones que creuen necessàries dues coses. Una, sortir d'aquesta polarització en què estem immersos, no? Aquest tot o res, aquesta situació de certa paràlisi en què està Catalunya, i després sorgeix també amb una vocació claríssima de defensar un model de país que no se sent representat amb aquest govern, on hi ha doncs, claríssimament un govern condicionat per forces com la CUP i que evidentment no representen el nostre model de país. Per tant, des de la centralitat ens definim en un partit liberal en quant a la part econòmica, però social també en quant al que fa a l'estat del benestar. Doncs ens identifiquem molt en que evidentment volem la millora, no?, i el progrés social i econòmic de Catalunya, però el com el volem ens diferencia d'altres partits. Yeah. Nosaltres creiem que és la iniciativa privada, la generació d'activitat, la que fa sostenible aquest estat del benestar. Sense empresa, sense activitat, sense llocs de treball, tampoc hi ha estat del benestar.
Important, som un partit nacionalista, catalanista, no independentista?
Aquí ens ajuntem en aquest projecte, som capaços de crear consens en aquest projecte, gent que és independentista, gent que és federalista, gent que és sobiranista i gent que és catalanista. Estem tots d'acord en una sola cosa: la solució al problema que hi ha a Catalunya no pot venir d'altra font que no sigui un acord polític amb el govern espanyol, acordat, legal i votat per tots els catalans i catalanes. Aquesta és l'única solució legal. Evidentment, entenem tots que Catalunya és, com a nació, és un subjecte polític que té tot el dret d'incrementar el seu grau de sobirania. Aquí uns diran, bueno, doncs ens conformem amb una millora de l'Estatut d'Autonomia, sí. D'altres doncs, que caldrà assolir la plena sobirania de Catalunya, però estem d'acord en una cosa: aquí no hi haurà solució que no sigui a partir d'un ampli consens de la societat també catalana, negociada, pactada, acordada amb l'Estat espanyol i votada per tots nosaltres. La resta de solucions, sigui la judicialització, sigui la unilateralitat i la confrontació, no ens porten a res. Política, pactes, diàleg, política, pactes, diàleg.
Com a prioritat dins d'aquest marc per trobar una sortida al tema que sempre hi ha hagut entre la polèmica entre Catalunya i la resta d'Espanya, el finançament podia ser un primer pas important. Millor el finançament de Catalunya.
La consecució d'un millor finançament per Catalunya, cosa que s'està reclamant des de fa molts anys, evidentment és un dels objectius que, siguem independentistes, siguem constitucionalistes, ens hem de plantejar, perquè revertirà positivament en el conjunt de la societat a Catalunya. Per tant, aquest és un dels temes que jo crec que caldrà abordar, i caldrà abordar de manera immediata.
Molt bé, micròfons oberts, Maria Jesús i Joan Maria. Vinga, Maria Jesús.
Jo li volia preguntar pel paper de PDeCAT, que jo personalment tinc una mica de confusió. No sé si PDeCAT farà un trasbassament complet a Centrem, diguem-ne, aquest partit donarà els drets electorals a Centrem perquè pugui comparèixer en debats i de cara a les eleccions, i qui... O sigui, quin paper tindran les alcaldes de PDeCAT i quina pressió tindran per la banda de Junts? Vull dir, és que hi ha un triangle ahí una mica complicat d'entendre per mi, eh? O sigui, suposo que per vosaltres està
bé. A vegades, bueno, potser haurem de fer fins i tot un manual, perquè evidentment la situació és complicada, és complexa, no complicada. Bé, respecte al PDeCAT, PDeCAT és un partit que manté la seva acció política a través dels diputats al Congrés dels Diputats, diputats a les diputacions, els consells comarcals, i té consellers, té alcaldes, que es van presentar en unes segles i han d'acabar la seva acció política, doncs, com a tal. PDeCAT és un dels espais polítics que ha participat en les converses d'aquest nou partit. I doncs, es veu amb bons ulls, però no és que PDeCAT passi automàticament a Centrem. Evidentment, la gent de PDeCAT està convidada a passar a Centrem, i el que seria desitjable és que la gent de PDeCAT se sentís còmoda en aquest nou projecte. Val? Per tant, l'activitat de PDeCAT, doncs, a través dels representants que té institucionals, es manté, però sorgeix un nou partit que va més enllà del que és PDeCAT, i per tant... com dic, aquí està convidat tothom, no? No és en el seu moment Convergència va fer una crida a passar o traspassar cap a PDeCAT, en aquest cas això no hi és, la gent lliurement podrà passar a Centrem o no. En el ben entès que PDeCAT, doncs, com dic, és un dels espais que també ha contribuït a crear aquest nou partit Centrem, però a títol individual la gent s'hi afiliarà o no, no hi ha un mandat de la direcció. Què passa amb els alcaldables? Com es presentaran? A les primeres eleccions, en teoria, seran les municipals, i Centrem presentarà doncs, candidatures, té l'objectiu de presentar candidatures a ciutats importants. Com es treballen els drets electorals que ara té PDeCAT? Doncs això ho haurà de decidir el Consell Nacional del PDeCAT, la direcció del PDeCAT. En quan tinguem establerta la nova direcció de Centrem, doncs pot ser un dels acords de col·laboració, no? Recordem que una cosa és el nom en què un alcaldable es presenta a les eleccions, però sempre hi ha amb qui fas coalició, i això és el que veiem ara. Ja s'estan multiplicant els partits locals que apareixen. Pensem que les dinàmiques que existeixen a la política municipal obeeixen això, a dinàmiques locals, a vegades personals, dels propis alcaldes, i són uns acords que poden ser amb un partit, fer coalició amb un altre. Això ho decidirà cada alcaldable, es veurà en el seu moment. Què és el que ens plantegem, com ens centrem? Ser presents a les grans ciutats, evidentment ser presents també a Barcelona.
Però necessiten un 5%, vull dir, és un repte complicat. I...
ho sabem.
Sí, el primer repte de Centrem pot ser, no diré fracàs, però hi ha un risc de que no
aquest,
surti bé.
Aquest és un projecte nacional, i va més enllà de les tàctiques que hi pugui haver locals, però evidentment a ningú se li escapa. A Barcelona és la targeta de presentació d'un país, no? És la targeta de presentació de Catalunya, no? Diria. És la prova d'assaig de quin model de país volem per Catalunya. No ens agrada la Barcelona que veiem ara, està desdibuixada, ha deixat de ser un referent, gairebé encara va a rebuf del que eren aquells Jocs Olímpics de fa tants i tants anys, no? I no ens agrada que hagi deixat de ser la ciutat referent que era per moltíssima gent. Jo recordo viatjant també fa temps, quan tu deies que eres de Barcelona, bueno, ja no calia que diguessis res més, ara això no. I hem vist com ciutats, i no ens pensem o no mirem només el que està passant a Espanya, és que mirem què passa a Europa. que aquest també és un dels temes que crec que caldria plantejar. Deixem de mirar-nos al melic, mirem què passa al món, mirem què passa a Europa, el món segueix avançant, s'està transformant. Doncs per fer front a tots aquests reptes, nosaltres creiem que hi ha una altra manera de fer-ho. Clar que entenem els reptes mediambientals, de sostenibilitat, els reptes tecnològics, però ens caracteritza el com entenem que cal fer-ho, no? És col·laboració público-privada, reforç del que és l'economia productiva. Si és que si no l'estat del benestar no serà sostenible.
Jo, Maria, ara sí.
Sí. Vostè s'ha declarat ser la lideresa d'un partit de centre.
Sí.
En una societat normal, normalitzada, el centre és aquell espai polític que vol ocupar tothom i que molts no ho aconsegueixen, no? Però, és clar, no sé si a la nostra societat podem dir que és normal o normalitzada, perquè amb totes les darreres eleccions no ha estat l'eix ideològic el que ha marcat les pautes, sinó que ha estat l'eix nacional. Clar, vostè forma part d'un partit, és la lideresa d'un partit en el qual hi ha personatges que venen de formacions molt heterogènies, no? Germà Gordó, ha estat Convergent, ha estat Barrio, forma part de la Lliga, jo crec que ha estat vinculada amb Unió Democràtica, i si no, corregeixi'm, Antoni Fernández Teixidó també ha format part del govern de Convergència i Unió, però ve del CDS. En aquests moments és una formació molt, molt, molt heterogènia i en algun moment determinat l'eix nacional tornarà a marcar els comicis. No sé si vostès s'hauran de definir si són partidaris de que al final es pugui convocar un referèndum a Catalunya. Això pot provocar que els hi passi, com ha passat en moltes formacions d'aquestes que s'han presentat per lliure i que han fracassat. Mm-hmm. Vostè mateixa va formar part del PDeCAT a les últimes eleccions i no va arribar al mínim exigible. Aquest és un risc que vostè suposo que deuen haver calculat, perquè un nou fracàs amb aquesta formació no podria fins i tot marcar la desaparició d'aquesta nova força política?
Doncs, fent resum de tots els temes que ha tocat, eh? Sí.
Li dic perquè és un risc, eh? Sí. Des del meu punt de vista.
Sí. Ara farà un any, no vam tenir representació, per poc, eh? Però no vam tenir representació. I jo recordo aquell dia, quan vaig arribar a casa, els meus fills em van dir, ostres, mare, us heu quedat fora, heu perdut. Doncs, sí, fills, benvinguts a la vida real, a la vida caus, i t'has de tornar a aixecar. És a dir, no estem en un nuvolet. Per tant, hi ha vegades en què les coses no surten bé. Però, en cap manera, desapareix el convenciment que a Catalunya les coses es poden fer diferents. Què ha passat de l'any 2021 en aquest 2022? Doncs que hem tingut un any on hem pogut comprovar claríssimament dues coses. Una, que hi ha partits polítics que en eleccions fan un discurs i guanyen eleccions fent un discurs, però que després en fan un altre.
Ui, la majoria.
No, però jo a vegades penso, hauríem de fer l'exercici en aquell moment de que hi havia eleccions, sí, la confrontació, tada. I després què passa? Bueno, ho estem veient aquests dies. Què passa? No passa res. Segona, hem vist també un govern que s'ha decantat, doncs, ha tirat o ha preferit com a soci aliat el que és la CUP, no? I llavors veiem coses com això, que cal integrar les escoles concertades al sistema públic. Això no ens agrada a nosaltres perquè creiem en la col·laboració público-privada, creiem en una escola pública de qualitat però que ve complementada, i com que defensem la llibertat per un sistema d'escola concertada, només faltaria. I clar, veiem per tant un govern a banda descoordinat, que no ens representa, que no compleixen el que deien els partits amb el que van dir que feien eleccions. També pensem que hi va haver una abstenció altíssima del 46%, de gent que no veia clar o l'eix nacional o el que se li estava plantejant en aquell moment. Nosaltres, en aquell moment, PDeCAT, és cert, no vam saber. Posem posar les excuses que vulguem, que vam anar tard, que ens va faltar temps, però no vam acabar de quallar i treure la representació que volíem. Però això no vol dir que després de passat aquest any, de veure el que veiem, no hi hagi més gent que estigui dient, bueno, potser que ho fem d'una altra manera, ja és arribat l'hora que anem a prioritzar l'enfortiment de Catalunya, anem a preservar el nostre model de país, perquè, com crec que és evident, l'eix nacional o els postulats sobre l'eix nacional que tenien les forces no seran realitzables. Sobre el tema, i no defujo del que m'estava apuntant, que hi ha persones amb diferents sensibilitats, aquesta és una qüestió que venen de diferents espais i no Centrem no és la suma d'aquests partits només, només faltaria, sinó, doncs mirem una tarda ho arreglem fent una federació de partits i punt. No. Precisament perquè hi ha gent que és independent, que no pertany a molta gent. Veuran en la nova direcció que moltíssima gent, jo diria que més de la meitat, no ve de cap espai polític. La gent que ve de cadascun d'aquests espais està convidada a venir, però amb una condició: que abraci, integri i accepti els postulats del decàleg de Centrem. I el decàleg de Centrem diu claríssimament: escolta, si quina sigui la solució, haurà de ser acordada, legal, votada pel conjunt de catalans i a partir d'aquí implementada. La resta és fer volar coloms, perquè si no generem prou consensos a Catalunya, perquè sigui quina sigui la solució, i podem, pot ser una evolució progressiva, no serà tampoc aplicable. No, no ens podem fer trampes. Som realistes, som demòcrates i creiem en la política com a única via de solució d'aquest conflicte.
Àlex.
Sí, estem a les modes de les sèries televisives.
Sí. Ai, i, ai, a veure quina sortirà ara.
I, bueno, hi ha una, i tota sèrie té un argument. I aquí hem estat en una sèrie que l'argument és l'independentisme, la independència de Catalunya en relació a Espanya. Aquesta sèrie va començar el 2012, temporada 1, temporada 2, temporada 3. Clar, l'èxit va ser tan important, hi havia molt pressupost, i ara la temporada 22 ja el pressupost s'acaba i cada cop hi ha menys audiència. Jo entenc que vostè se reinventa juntament amb el PDeCAT i buscant una via que jo li diria independentisme pragmàtic. Ja em dirà si és així i no, o no és així. I aquest independentisme pragmàtic passa per respecte a les institucions, o la institució, que és una cosa que aquí no ha existit durant tota aquesta temporada de 10 anys, i que el Parlament tingui les seves competències de veritat. Aquest és el resum que faig per fer-li la pregunta molt concreta i té molt recorregut per respondre. Puigdemont és un exiliat o és un fugat?
Caram.
Caram. Que no creu.
Està més complicat al final que la...
Sí, sí.
Però li he deixat moltes sortides, no, per poder respondre.
Sí.
El Carles Puigdemont es va exiliar o va fugir?
La judicialització d'un conflicte polític mai serà la solució. Per mi, hem de tornar a la normalitat. Tornar a la normalitat vol dir ni gent a la presó, ni gent a l'exili. Tornem a enfocar, tinguem el coratge de fer política tots plegats. No tenen raó ni la gent que creuen que unilateralment aquí declarem la independència i demà ho serem, no tenen raó, per molt que es pugui voler, però no tenen raó, ni tenen raó la gent que es pensen que amb quatre judicis i uns quants a la presó això ho arreglen. Aquí hi ha una demanda d'una gran part de la societat catalana que podem mesurar com vulguem, en percentatges. Hi ha un problema polític que cal resoldre i al qual cal donar resposta política. Veiem com on sí que coincideix la gran part de la població a Catalunya és en dir, en un 80%, que aquest conflicte s'ha de resoldre políticament. La gent està a favor dels indults. La gent vol normalitat política. A ningú li agrada veure companys a la presó o gent que està, doncs, amb els pisos embargats. Política, política, política. Per tant, la pregunta que em fa, ni judicis...
Ni una cosa ni l'altra, no?
Ni unilateralitat.
Centrem, no? Un missatge és el seu electorat.
I després que hem de ser realistes, demòcrates i realistes. Ni ens valen els argumentaris que es puguin fer, com deia, pensant que, escolta, aquí els farem un escarment, veuràs tu quatre a la presó i ara espera't que qualsevol que faci, doncs li posem un judici. Així no s'arregla una realitat. Aquestes dues, o la unilateralitat, no? Sí, el que sigui, encara que siguem un 0,1% més, és, aquestes no són solucions. S'ha demostrat, per molt que ens puguin haver agradat en el seu moment, no es poden implantar. Diguem les coses pel seu nom. Anem a construir consensos a Catalunya. Consensos per aplicar solucions que siguin reals, que siguin realment possibles de posar-les a la pràctica. Sortim ja de la confrontació.
D'aquest bucle.
Per la justícia belga, alemanya, italiana, Puigdemont no és un fugat, és un exiliat.
Jo penso personalment que és un exiliat. Penso. que és un exiliat, perquè no hi ha cap ordre europea que hagi contravingut. Però torno a dir, ni que pensi que és un exiliat, ni que pensi que és un fugat, ajuda a solucionar el problema. És que ens estem focalitzant en uns temes, no, és que ara hem dit que és això, ara hem dit que és allò. Perdó, és que anem enrere. La cosa ja comença l'any 2006 amb aquell estatut d'autonomia que no es respecta, de consens a la població catalana, estava votat, tal, tal, la inacció del senyor Rajoy, vinga, 23 punts del president Mas, 46 de Puigdemont, president Puigdemont, ni una resposta. Però, a veure, és que no és solució ni la paràlisi ni la judicialització.
Sí, bueno, aquí podria haver una solució, no? Que el senyor Puigdemont tornés aquí a Espanya i després de... Després... Ja ho veuríem, no?
Però jo li he marcat la pregunta en dues qüestions molt concretes. Respecte a la institució i competències del Parlament.
Correcte.
I aquesta situació, el que ens va passar a Catalunya va ser perquè no hi havia un respecte a la institució i perquè va fugir de les competències del Parlament. No és una opinió, crec que és una descripció.
Sí, però quan vostè em pregunta, per exemple, si jo ara digués, imaginem, com alguna gent pugui dir... Puigdemont, que es quedi allà i que no torni mai més. Això arregla el problema a Catalunya? No, senyors, no l'arregla. O arregla el problema dient espera que ara vindrà i proclamarà la república? No, no l'arregla. El problema és allà. L'hem de començar a tractar de manera diferent. I aquest tipus, i jo entenc la pregunta, i és molt bona pregunta i és provocadora, però això, no? Haver-nos de pronunciar, tu què penses, que és culpable o innocent aquest? Tu què penses, tu ets dels bons o ets dels dolents? I això no ens ajuda a Catalunya. Admetem-ho d'una vegada. El que hem fet uns i el que hem fet altres no ens porta cap solució. I mentrestant la gent s'ho va mirant, la vida passa i els problemes segueixen. I Catalunya deixa de ser un referent, està deixant de ser un referent.
Maria Jesús.
A mi com no m'interessa que faci el Puigdemont, perquè seran, si bé, seran 5 minuts, igual que va passar a Cerdanya. O sigui, m'és igual. Bueno, un altre, a veure si podem treure un altre titular. Laura Borràs hauria de dimitir després de mentir d'aquesta forma tan descarada
en
el Parlament, dient de que jo confrontació, desobediència... Pau Juvillà tindrà l'escó i després es veu que no, que estava inhabilitat ja de facto des de fa dies.
Va enganyar, no?
Després
senyora,
de tancar el Parlament.
Va enganyar la senyora Borràs a la resta de diputats?
No, tanca el Parlament, no sé,
però
la decisió sense
el dia 28 havia quedat anul·lat com a diputat. Que va allargar la història fins al dia 3,
no? Es va
3,
aprovar un
no?
dictamen i va treure el vot. No. O sigui,
aviam què diu la protagonista.
Laura Borràs ha de dimitir.
El senyor Chacón, va.
Els motius pels quals de mateix cada política els estableix cada un. Ella sabrà com argumentar la seva incoherència. Ella sabrà com la justifica. Però el cert és que ha dit una cosa i n'ha fet una altra. La podem vestir com vulguem. La podem vestir i la podem argumentar com vulguem. Però va dir una cosa i una altra. Fa menys d'una setmana m'hi preguntaven què creu que farà Laura Borràs. Jo vaig dir, no es plantarà. Perquè avui ho crec senzillament. No s'ha plantat. Llavors, l'únic que sap greu, i jo no sóc ningú per dir si ha de dimitir o no, és que es vagin amb aquests dobles o triples discursos. No, això em sembla una falta de respecte a la gent en general. Però aquí és o blanc o negre, no pots fer veure que hi ha un rosa pel mig. No, aquí era o blanc o negre. No? I arriba un moment i tots els polítics hi ha certs moments en què hem de dir o això o allò. No podem esquivar les pilotes fora. No, aquí és o admets i no acates o sí. I evidentment doncs no hi ha hagut el que va dir. Si això és causa de dimissió, això s'ho sabrà ella. Jo l'únic que dic que molt curiós com argumenta la seva incoherència.
En aquest estadi del circ parlamentari, permetin que passi de la pista del Parlament de Catalunya a la pista del Congrés espanyol, perquè aquesta setmana també hem viscut la votació de la reforma laboral, que també ha estat un espectacle audiovisual. M'agradaria que em digués si vostè està d'acord amb la reforma, perquè el PDeCAT hi ha votat a favor, t'ha donat suport al senyor Pedro Sánchez, en la seva formació, què faria en el cas que pogués donar-li o no donar-li, què n'opina de l'espectacle, de transfuguisme, de vots que ara sí, ara no, la signatura d'aritmètica que sembla que hagi suspès la presidenta del Congrés, perquè no va saber comptar, totes aquestes coses, I després també que m'opini del fet de allò que dèiem, que hem passat de la setmana passada amb un ple extraordinari per votar no, que hi hagi continuïtat a les mascaretes al carrer, i que dijous de la setmana que ve ja podrem anar pel carrer sense mascaretes.
Dimarts o per la Consell de Ministres.
En 10 dies ha canviat tot.
Sí, sí.
Opini'm també sobre aquest espectacle que passa a Madrid.
Sí, sobre la reforma laboral. Jo parteixo d'una premissa que és quan intervé la concertació social, és a dir, quan sindicats i patronals, els sindicats i patronals doncs, amb representativitat legalment reconeguda, arriben a un acord, per mi aquest acord és vàlid, perquè això vol dir que posicions contraposades doncs,
és bo perquè no havia passat gairebé mai.
Correcte, es modulen. Per tant, per mi aquest acord és bo per ser quan hi ha hagut aquest esforç d'intentar arribar a consensos, no? com el que dèiem abans, per formar aquest partit aquí hem hagut de xerrar molt, gent que té visions molt diferents, parlar molt i arribar a acords, gent que té visions molt diferents sobre l'eix nacional. Per tant, si bé amb la garantia, i jo sóc creient i practicant del que és arribar a consensos, per mi ja és una garantia. Que després aquesta reforma es vulgui polititzar, evidentment pel partit de l'oposició, per desgastar el govern, i el govern en vulgui utilitzar-la per fer doncs, mostra de la seva competència, doncs això, com vostè diu, és un trist espectacle, perquè al cap i a la fi anem a mirar quins aspectes d'aquesta reforma laboral són positius i si ens ajuda en aquesta nova situació que anirem veient de transformació de llocs de treball, transformació tecnològica, etc. Per tant, pel fet, per mi, que hi hagi temes com siguin aquests ERTOs que s'integren com a causes de cessament del treball temporalment, poden ser adequades. Cada dia és més difícil també mantenir una empresa i ser competitius en el mercat, s'han de donar eines, però alhora també entenc que s'ha de garantir l'estabilitat dels llocs de treball. Per tant, havent-hi coses a millorar, jo crec, i per això també el PDeCAT ha donat els vots a favor, però jo crec que tot acord que ve d'una concertació social d'entrada és bo. Millorable, sí. Hi ha coses que potser faríem diferent, hi ha coses que s'han quedat en el tinter, sí. L'espectacle, lamentable, és a dir, jo m'imagino la gent que està a casa seva veient, escolta, aquests han dit que votarien que sí, ara voten que no, ara un s'equivoca, és que vull dir, jo crec que qualsevol sèrie de Netflix és que es queda curt amb això que estem veient.
Difícil d'explicar-ho, eh?
Si tu ho expliques a algú que ve de fora d'un altre país, espera, saps com s'ha votat aquesta reforma? Espera que t'ho explico. Una cosa tan important com aquesta, no?
I creu que s'hauria d'haver repetit la votació tal com demana
no,
el Partit Popular?
No, ho sento, escolta, quan
un s'equivoca, s'equivoca.
Quan s'equivoca, s'equivoca.
Les regles estan fetes per respectar-les.
Tampoc tenen tantes coses a fer quan estàs votant. Vull dir, has d'apretar un botó, has de saber què vas a votar, no?
Això està bé, eh? Tampoc tenen tantes coses a fer, eh?
Tantes coses a propòsit,
hi ha alguns que no en tenen
cap. A més, es veu que va votar dues vegades, eh?
Clar,
va ser reincident en l'error,
pobre. No menys tinc el treball dels diputats, però en aquell moment de la votació tu només has d'apretar un botonet o un altre. És ben fàcil. Si t'equivoques, mala sort, és que no sé quantes vegades ens equivoquem i tenim conseqüències, no? I sobre el tema de la mascareta, clar, jo crec que en tota la pandèmia ens han explicat els índexs de... Clar, hem sentit tants experts, tants epidemiòlegs, ara sí, ara no. Jo crec que la gent al final ja fem, bueno, digueu i farem. Perquè si procures entendre...
Jo en sóc un.
Sí, si procures entendre, a vegades, com s'han adoptat algunes mesures, quina explicació s'ha donat, et podries tornar boig. Per tant, que ara anirem sense, doncs ens la traiem. No, ens la traiem.
No, però la pregunta era no què s'havia de fer, sinó que hagués hagut aquest canvi...
Ah, no,
amb el govern espanyol.
D'una setmana per l'altra. T'han
sobtat d'una setmana per l'altra.
No, per això
perquè
dic...
tothom ja ho deia, escolti'm, no té sentit, en sí. Canvi es va fer la votació, va sortir el resultat que va ser i ara s'ha canviat.
Per això a mi m'agradaria saber que m'argumentessin molt bé perquè aquest canvi, si és que ara, no sé, entren noves partícules a l'aire, no? Desconcerta. Si més no, desconcerta. I alhora fa que aquest tipus de decisions les percebim com a, una mica discrecionals, no? Clar. Creurem, però no ens convencen, clar.
Com a consellera d'empresa podria explicar moltes coses sobre com va anar la gestió de la pandèmia a Catalunya, però bueno, deixem-ho aparcat.
No, jo li volia preguntar,
Àlex,
tenint en compte que alguns dels diputats del PDeCAT al Congrés igual acaben a Centrem, vostè va parlar amb ells? Van estar en contacte continu sobre què tenien que votar? Realment creu que aquesta reforma acaba amb els contractes laborals? Temporals. Vostè creu que és positiu que ja no hi hagin acomiadaments a funcionaris o a empreses públiques que treballen per l'administració? Realment és la reforma...
No és la reforma ideal.
...laboral
no.
que Centrem hagués recolzat?
No és la reforma ideal, però per això insistia molt en que quan una reforma ve d'un acord entre amb dues parts, per mi d'entrada té un respecte. Que hi ha coses que veiem diferents. I la política és això, i en certa manera la concertació social també és una altra manera de fer política, no? Però per mi, quan... quatre organitzacions són capaces d'arribar a un acord, vol dir que han partit de postures molt diferents, que han hagut d'intercanviar, de fer sessions, d'arribar i pactar, i per mi això mereix un respecte, per això dic que crec que cal votar-la a favor. Què és l'ideal? No. Em preocupa la reforma laboral, però també em preocupen molts altres temes, com per exemple com adaptem el nostre sistema productiu, la nostra indústria, a la nova indústria 4.0. Com capacitem els nostres joves per aquests nous entorns laborals que vindran. Com afrontarem la transformació, per exemple, de sectors com l'automoció? Sabem que, per exemple, l'any 2040 ja no es podran fabricar a Europa motors de combustió. A Catalunya tenim més de 200 empreses que fabriquen components vinculats al motor de combustió. Per això, en el seu moment, doncs, vam impulsar el que és el Pla Auto. Dius, a veure, si tu saps que l'any 2040... aquestes empreses estaran mortes, ajudes-les mentrestant a diversificar, a fer. Però parlo del sector auto com en puc parlar d'altres. Em preocupa la reforma laboral? Sí, però em preocupa molt i molt com el nostre teixit productiu s'adapta a aquest nou context. I és aquí on no veig que realment siguem conscients que en aquesta nova economia productiva que hi ha a nivell internacional, on la geoestratègia i la geoeconomia són tan importants, no acabem de ser conscients que la nova economia és l'economia del coneixement. Tot el coneixement que no generem l'haurem de comprar fora, serem dependents. Hi ha una batalla increïble, Àsia i Estats Units, per la generació d'innovació de coneixement. Quin paper hi volem jugar nosaltres? En què ens volem especialitzar? Com ajudarem a la petita i mitjana empresa a Catalunya a transformar-se? Perquè enmig de les nostres batalles polítiques el món segueix avançant i no ens espera,
I ens quedem a les batalles polítiques, que a vegades és el pitjor que hi ha. Molt bé, esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Aerostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Joan Maria Claveguera, l'Àlex Salmon, Jesús Cañizares i avui la senyora Àngel Chacón, convidada del programa, liderant aquesta nova aposta política que es diu Centrem. I jo també, arribat a aquest moment, he de recordar als oients que hi ha una oferta i una invitació molt especial. Si voleu gaudir d'un cap de setmana aquí al Gran Marina, doncs jo us ho poso molt senzill i molt fàcil i us ho explico. Hi ha una aposta que es diu vine a sopar, queda't a dormir i pots esmorzar. Aquí, al Gran Marina, per 150 euros, doncs pots gaudir de magnífica gastronomia, com la que hem provat avui, d'una magnífica suite per dormir i descansar i a més el dia següent per poder esmorzar. Això, aquest cap de setmana, per exemple, 150 euros divendres i dissabte nit. Com pots gaudir-ho? Doncs mira, hi ha dues possibilitats. Una, trucant per telèfon, apren nota, 93 603 9000, 93 603 9000, indicar cena, i si no, entrant també a la web de l'Hotel Gran Marina, que és granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i clica doncs la pestanyeta que posa cena. Aquest cap de setmana, 150 euros, vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. Però atenció, el cap de setmana que ve és dia 11 i 12 de febrer, molt a prop de què? Del dia de Sant Valentí, el dia dels enamorats. I jo crec que val la pena doncs, regalar-te un festival com aquest, un bon sopar, una gran dormida en una suite i a més un bon esmorzar.
Centrem-nos,
que val la pena aprofitar-ho. A més, per 190 euros només. un bon regal pel dia de Sant Valentí. Com pots gaudir-ho? Doncs de la mateixa manera, dues possibilitats, trucant per telèfon, pren nota, 93-603-9000, indicant doncs, cena, o entrant a la web de l'hotel, granmarinahotel.com, i també dient que vols clicar la pestanya cena. Pots, aquest cap de setmana, 150 euros, un cap de setmana normalet, però de luxe, i si vols sorprendre la teua parella, doncs el pròxim cap de setmana per 190 euros. La setmana que ve t'ho tornaré a explicar. Ara seguim molt converses amb la convidada d'avui, que és la senyora Àngel Chacón, a la que li vull preguntar és una altra cosa. Abans la Maria Jesús Cuñazares li preguntava pel tema de les eleccions municipals, que són les pròximes candidatures, la pròxima aposta, i que Barcelona, a fi de comptes, és la targeta de presentació per moltíssimes, per pràcticament tothom, no? Aquesta targeta de presentació, políticament parlant, sempre ha de tenir un nom a dalt de tot, no?
Sí.
Jo no sé si ja tenen aquell nom escollit o encara estan...
Encara no.
Estan en ello.
Encara no.
Jo en tinc dos aquí al cap que me'ls han posat fa a veure, pocs dies.
A veure. segur que els endevinem, a veure.
Sí? Tan previsible soc. Santi Vila...
Sí, és un dels noms.
I l'altre, aviam si també el té al cap, Sandro Rossell.
També és un dels noms.
També
i n'hi ha d'altres, sí, i n'hi ha d'altres. Sí,
però
sí.
Home, aquests dos són dos
d'aquests que... altres, doncs.
No, aquests dos, com es diuen, estan en el candelero, sí. No?
No hi ha cap nom decidit, aquesta no, és la veritat. No,
però aquests dos són especialment...
De veritat, són perfils que amb els quals s'està parlant i s'estan tenint converses, però no hi ha cap candidat decidit, de veritat. El que sí que tenim claríssim, és que aquesta Barcelona que hi ha ara no ens agrada gens, que doncs, una força política com Centrem ha de tenir al capdavant algú que estigui decidit a que Barcelona torni a recuperar doncs, a tota aquella força, tota aquella visibilitat que tenia, tot aquell referent que era. No?
Algú o alguna? Qui li agradaria més, el senyor Chacón?
Home, a mi ja m'agrada que hi hagi dones, perquè m'he passat la vida amb feines on he estat l'única dona, en política també acostuma... Encara ara, Déu-n'hi-do, quin món d'homes és la política i els càrrecs. També vaig ser primera consellera d'empresa i recordo moltes reunions on era l'única dona. És bo que cada vegada les noies deixin de limitar les seves aspiracions per manca de referents, per tant, però també és cert que no només per ser dona o no només per ser home hem de posar un candidat. A mi el posar, no, és que queda bé una dona o hi queda bé un home, no em val. Vull algú que tingui les idees molt clares, la seva coherència...
I que sigui un bon candidat o candidata.
Correcte.
No? Vinga, ens queden 6-7 minutets només.
Dos preguntes ràpides de quan era consellera. Nissan... I el tema de les eleccions a la Cambra de Comerç, per una banda, no sé si Nissan era un problema que no tenia solució, i després que hi ha gent que pensa que vostè té la culpa per al sistema electoral de que els independentistes estiguin ara a la Cambra.
Nissan, l'estratègia de Nissan, pensem que Nissan és una multinacional amb seu a Japó i té la dinàmica d'operació mundial. A la que vam començar a percebre, no?, que volia fer el replegament de retirada de Catalunya, això hi ha gent que ho entreveia des de feia anys, però bé, tu arribes a la conselleria i et trobes el que em trobes, no? Doncs vam interlocutar amb Nissan, vam anar fins i tot a Japó, vam fer fins i tot propostes de reindustrialització, fins i tot el tema d'una planta de pintura. Bé, no va ser possible i va marxar Nissan. El que vam fer d'això, de totes les accions puntuals, em vaig parlar també amb els sindicats sempre i amb els meus companys de govern, no? La meva preocupació, un cop era evident que Nissan anava a marxar, és com reindustrialitzàvem Nissan, i és per això que vam treballar molt decididament en atreure inversions industrials, de les quals, torno a dir, n'estaven al corrent tant els sindicats com els companys de govern. Fins i tot hi havia algun projecte vinculat, perquè després va sortir i és perfectament conegut, vinculat a fàbriques de bateries, que després no va acabar, no? Jo vaig cessar activitat el 3 de setembre i em van cessar, vaja, i jo puc respondre del que es va fer fins llavors i puc respondre del que hi havia tancat fins llavors. Però, en la meva opinió, el projecte que substitueixi l'activitat que hi ha a Nissan hauria de ser una inversió industrial. Industrial. ni immobiliària ni gairebé logística, sinó industrial, perquè són moltes persones les que depenien de Nissan i d'indústria auxiliar a Nissan. I si teníem en compte doncs, també l'evolució del sector i la voluntat de captar fabricació de vehicle elèctric, doncs, en aquell moment consideràvem que una fàbrica de bateries d'algun dels partners que tenen més o menys la nostra dimensió, estic parlant de Japó, estic parlant de Corea, més enllà de Xina, doncs en aquell moment vam treballar per això. I després les cambres de comerç. Les cambres de comerç. Quan vaig arribar també, la primera carpeta que em trobo al calaix és eleccions de les cambres de comerç pendent des de fa 10 anys. Hi havia dues maneres d'afrontar-les, no? És fent el sistema tradicional de llavors, però vull recordar que hi havia més del 50% dels vots judicialment declarats nuls per irregularitats. El vot per correu havien estat vots irregulars, amb moltes irregularitats, i hi havia la possibilitat de fer el vot digital. Vaig articular, i també s'ha de dir, hi ha hagut ara recentment una sentència que... però era d'un període de publicitació de les eleccions anterior a la meva arribada, també sigui dit. Vaig dir, val, tecnològicament pot ser, legalment pot ser, i sí, una llei espanyola de 2015, si no recordo malament, que ara ja fa temps, permetia aquest vot electrònic. Vam argumentar jurídicament i tecnològicament la possibilitat de fer aquestes eleccions. Vaig anar dues vegades al Ministeri perquè... volia que aquestes eleccions no tinguessin la més mínima sospita d'il·legalitat fins que no vaig tenir la carta d'autorització d'aquestes eleccions i em vaig entrevistar amb representants del Ministeri d'Indústria i Comerç i amb la secretària de Comerç d'aquell moment, fins i tot representants del Ministeri d'Interior que hi havia allà, fins que no vaig tenir l'absoluta convenciment que això era legal, no ho vaig tirar endavant i llavors hi havia tres candidatures. Va guanyar, doncs, qui va guanyar, m'agradi més o menys, però tot va ser legal i tecnològicament, a més, vam contractar una consultoria externa, una auditoria externa. Per tant, a tots aquells que diuen, bueno, és que aquí va haver una... bueno, un topinazo, no? No, senyor, aquí va haver legalitat, legalitat, legalitat. On hi va haver 50% dels vots irregulars, va ser en les anteriors eleccions, i... quan un perd unes eleccions, i ho dic per experiència, no pots tirar la culpa als altres. Assumeix perquè no guanyes.
Amb 30 segons, pregunta 30 i resposta.
Segons, sí. Tornem a l'Ajuntament de Barcelona. Vostè s'ha mostrat contrària a l'actual model de la senyora Colau, però la senyora Colau mana amb suport dels socialistes i en el seu moment del senyor Manuel Valls. Si de vostè depengués a les pròximes eleccions, aquí ens han dit tots que abans un partit com el de Unidas Podemos, que no pas un partit independentista a l'Ajuntament de Barcelona. Vostès què farien si depengués de vostès?
Bisbis, seria la mateixa pregunta que li faria jo.
En un projecte de ciutat... jo vull escoltar les propostes dels partits i què volen fer a Barcelona. És a dir, ens passem el dia parlant de persones que voten, que no voten, a partits que no voten. Li dic una cosa, quina proposta té cada partit per Barcelona? Si estem d'acord, estarem d'acord. I si no, no.
Molt bé, li tornarem a preguntar en un altre programa. Àngel Chacón, centrem. Moltíssimes gràcies,
gràcies
per estar amb
nosaltres.
Gràcies. També gràcies al Claveguera, al Salmon, Canyizares, tornem dissabte que ve, com sempre, a Converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Bona tarda.
Gràcies. No.